Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Pedro Sánchez avança per sorpresa les eleccions generals el 23 de juliol després de la desfeta del PSOE en les municipals i autonòmiques. Podem i Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, expressen la voluntat d'anar-hi de la mà. El PP es declara a punt per certificar el final polític de Sánchez. Xavier Trias confia que no passarà com fa 4 anys i que a Barcelona governarà la llista més votada. El candidat de Junts, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, Trias va guanyar les eleccions amb 11 regidors, seguit del socialista Jaume Collboni amb 10, i Ada Colau, de Barcelona en Comú, amb 9. A la ciutat de Girona, Guanyem obre la porta a una nova majoria independentista que deixaria fora la força més votada, el PSC. A Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, vencedor ahir, comença a dibuixar un govern en minoria, però amb suports externs. Erdogan guanya, però les eleccions constaten una Turquia molt dividida. El reescollit president turc governarà 5 anys més amb el repte de recuperar l'economia del país. L'ONU avisa que la fam augmentarà en els pròxims mesos arreu del món. Haití, Burkina Faso, Mali i el Sudan estan en màxima alerta per risc d'inseguretat alimentària. Una situació que ja tenien l'Afganistan, Nigèria, Somàlia, el Sudan del Sud i el Iemen. L'ONU demana actuar-hi urgentment. Rússia multiplica els bombardejos contra Kiev. Avui ha llançat atacs de matinada i també al migdia amb míssils i drons sobre la capital d'Ucraïna. I almenys un ferit. Moscou denuncia, en canvi, nous bombardejos a la regió russa de Belgorod amb 4 ferits. Detinguda a Manacor, a Mallorca, una dona per haver intentat matar els seus 2 fills de 4 i 14 anys. La dona els hauria intentat enverinar i després hauria intentat suïcidar-se. Tots 3 estan ingressats a l'hospital. Mort l'home que va ser apallissat brutalment per 2 joves a Batea a la Terra Alta divendres. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i ha convocat un minut de silenci demà al migdia. Catalunya a la cua de la comprensió lectora a l'Estat espanyol, ho revelen les dades de l'informe PIL 2021, considerat com l'estudi PISA de l'educació primària, que ja advertia fa dies de la situació greu a tot el territori espanyol amb un descens respecte a l'informe anterior. Avui s'acomiada la sèrie Succession, després de 4 temporades a HBO. També s'emet el capítol final de Barry i demà passat acabarà Ted Lasso. A Movistar Plus s'estrena Super García, la sèrie documental sobre el periodista radiofònic José María García, 20 anys després de la seva retirada. Els esports.
A Can Barça s'ha fet l'acte de col·locació de la primera pedra de les obres del Camp Nou. El president Laporta diu que la remodelació derivarà en un dels estadis més segurs i de més qualitat del món i que serà un llegat pel futur. L'Espanyol jugarà segon a la temporada vinent després de l'insuficient empat d'ahir a València. El tècnic Luis García demana pensar ja en l'Espanyol de futur. I avui segona jornada, Roland Garros al quadre masculí, debut Albert Ramos i el femení Aliona Bolsova. En bàsquet a les 9, Barça-València, primer partit de l'eliminatòria de quarts de final de la Lliga ACB.
I el temps, més ruixats aquesta tarda al Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, localment poden ser intensos. Migdia càlid, una altra vegada, entre els 24 i els 29 graus. Tota la setmana, de fet, s'aniran repetint els ruixats de tarda, sobretot al centre i al nord. Difícilment arribaran a la costa. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia analitzant quins pactes poden resoldre el futur dels principals ajuntaments del país l'endemà d'unes eleccions municipals que els socialistes van guanyar en nombre de vots. Esquerra va tenir mals resultats, però tot i això són els que tenen més nombre de regidors i en què Junts va aconseguir guanyar a Barcelona. Ens aturarem a la capital catalana per saber en quins districtes de la ciutat s'han concentrat els vots que han donat el triomf a Xavier Trias. Veurem com Esquerra Republicana ha perdut les alcaldies de Lleida i Tarragona i com ho intentarà fer Guanyem Girona per tenir el suport necessari per governar la ciutat, tot i que han empatat amb el PSC amb 8 regidors. Però d'aquests comicis també volem analitzar la majoria absoluta de Xavier García Albiol del PP a Badalona. Els 124 regidors que ha aconseguit Vox arreu de Catalunya. I el fenomen de la pujada també de l'extrema dreta independentista. A Ripoll ha guanyat Aliança Catalana, que governaran el consistori. A Manlleu, Osona i a la Ribera d'Ondara, Segarra, a Vic, Som Identitaris de Josep Anglada, entra al consistori. I el Front Nacional ha tret 2 regidors a Manresa i la majoria absoluta al petit poble de la Masó, a l'Alt Camp. Tot plegat minuts després que Pedro Sánchez hagi entomat la baixada dels socialistes a tot l'Estat, avançant unes eleccions generals que s'havien de celebrar al desembre i que ara estan convocades pel 23 de juliol. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem i ho fem avui anant a Madrid, perquè les eleccions generals, com us deia, les espanyoles s'avancen 5 mesos. La desfeta electoral d'ahir del PSOE ha precipitat la convocatòria del 23 de juliol, anunciada per sorpresa pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El PP analitza la victòria d'ahir amb més satisfacció. Anem cap a Madrid. Dai Saenteja.
La primera valoració d'Alberto Núñez Feijóo està prevista a les 2 del migdia. El líder popular ha estat rebut a Gènova amb aplaudiments. Fons del partit es mostren convençuts que el 23 de juliol serà la fi del sanchisme. El president espanyol ha llegit els resultats de les municipals i autonòmiques en clau de plebiscit personal. Per això l'avançament electoral ha estat una decisió del mateix president. En la seva declaració des de la Moncloa, Sánchez ha demanat als ciutadans un pronunciament perquè escollin quin projecte polític, si la coalició d'esquerres o la de dretes, volen que governi l'Estat.
I aunque las Las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
L'anunci ha agafat per sorpresa bona part de la cúpula socialista i els seus socis d'Unides Podem. Yolanda Díaz, en un tuit, ha dit que assumeix el repte, mentre que Jone Belarra assegura que treballaran per revalidar el govern de coalició des de la unitat a l'esquerra del PSOE.
El bloque progressista va perdiendo en la primera parte del partido, pero nosotros salimos a ganar en la segunda parte del partido. Y queremos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es remontar. Pensamos que es posible con valentía revalidar la confianza de la gente de este país, no solo en el gobierno de coalición, sino particularmente en el espacio de Unidas Podemos.
La dissolució de les Corts s'aprovarà aquesta tarda en Consell de Ministres i serà oficial el dimecres, dia que comença a córrer el calendari fins a la convocatòria de les eleccions pel diumenge 23 de juliol.
La convocatòria sorpresa d'aquestes generals al juliol pot dificultar la negociació dels pactes als ajuntaments catalans. Des d'avui tornem a entrar en precampanya i això condicionarà les futures aliances a nivell local. Les eleccions d'ahir ens han deixat un canvi de fotografia a Catalunya. Tot i la desfeta del PSOE al conjunt de l'Estat, els socialistes, després de 16 anys, han tornat a ser la força més votada en unes municipals a casa nostra i han desbancat Esquerra, que ha perdut 300.000 vots, tot i ser el partit amb més regidors. La victòria del PSC, però, ha estat agredolça perquè els socialistes han perdut la joia de la corona en la ciutat de Barcelona, tot i que s'han imposat a Girona, Lleida i Tarragona. Junts ha aconseguit ser la segona força més votada a tot el país, amb la capital catalana com a principal trofeu, i amb un Xavier Trias que ha aconseguit posar fi a l'era Colau. Aquesta és la fotografia del conjunt del país, però ara posem el zoom a la capital catalana. Xavier Trias, de Junts, ha aconseguit capitalitzar el vot anti-Colau i ha guanyat les eleccions a Barcelona amb 11 regidors. L'endemà d'aquests comicis, la gran pregunta és si Trias aconseguirà tornar a ser alcalde, Marta Corbalán?
Doncs només un pacte entre el PSC, els Comuns i Esquerra podria barrar el pas a Trias, però la convocatòria sorpresa d'eleccions espanyoles podria complicar aquesta aliança i, de fet, el mateix president d'Esquerra, Oriol Junqueras, li acaba de planar el camí a Trias. Els líders del Republicans ha deixat clar en una compareixença fa pocs minuts que el seu partit no té cap interès a fer alcalde el socialista Jaume Collboni.
No tenim cap interès ni cap voluntat d'oferir l'alcaldia de Barcelona al Partit Socialista. No el tenim, aquest interès, ni aquesta voluntat. No l'hem tingut mai i ho hem dit sempre. Per tant, insisteixo, és el senyor Xavier Trias el que ha de fer les seves propostes. El que no sé és si el senyor Xavier Trias té tan clar que no vulgui arribar a un acord amb el senyor Collboni. Això no ho sé.
Trias intentarà formar govern mirant precisament cap al PSC i cap a Esquerra, però només amb els socialistes ja en tindria prou, perquè sumen majoria absoluta, que són 21 regidors a l'Ajuntament de Barcelona. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trias s'ha mostrat confiat que la resta de partits no seran capaços de bastir una majoria alternativa i que ell podrà tornar a ser alcalde.
Jo crec que el que va fer la senyora Colau ja l'anterior cop no crec que es torni a repetir ara.
Per què? Per què no creu que es torni a repetir?
Home, perquè jo crec que l'experiència ha sigut funesta. És a dir, les coses no han anat bé i la gent vol un canvi.
El socialista Jaume Collboni, però, no renuncia a intentar ser alcalde amb la idea que el seu partit sumaria amb els Comuns i Esquerra. Això, si més no, és el que deia ahir a la nit abans que s'anunciés l'avançament electoral a l'Estat espanyol.
Tenim l'oportunitat i el deure d'obrir una nova etapa a Barcelona de progrés i d'estabilitat. I per això vull dir d'una forma molt clara que el PSC no renuncia a res.
La fins ara alcaldessa de Colau també aposta per una entesa 3 amb el PSC i Esquerra que eviti que Trias arribi a l'alcaldia.
És una obligació de les forces progressistes i crec que és el que nosaltres hem de fer a partir de demà mateix, interpel·lar Esquerra Republicana, el Partit Socialista, per seure a parlar i veure si aquesta majoria de 24 regidors i regidores podria tenir alguna expressió de govern.
El 17 de juny haurà d'estar tot aclarit perquè és el dia que es constitueixen tots els ajuntaments.
Gràcies, Marta. Per districtes, aquestes eleccions d'ahir a Barcelona han capgirat l'equilibri de forces. Els Comuns han perdut Feus, conquerit fa 4 anys, i Junts ha pujat molt notablement en alguns barris, marcant una àmplia diferència amb el segon partit més votat, Estel Batet Carles.
Els socialistes s'han imposat a Horta, Sant Andreu, Sant Martí i sobretot a Nou Barris, on tenen 13 punts més que els Comuns. El partit de Colau només ha guanyat a Ciutat Vella i a Sants Montjuïc. Xavier Trias els ha arrabassat al districte de Gràcia i també ha guanyat a l'Eixample. A les Corts, on el 2019 va guanyar Esquerra, Junts ha tingut gairebé el doble de suports que el segon partit més votat, el PSC. A Sarrià-Sant Gervasi, Trias gairebé triplica el resultat del seu principal competidor, que en aquest cas és el PP. Fa 4 anys, aquí va guanyar la candidatura de Manuel Valls.
A la ciutat de Girona ha guanyat el PSC 16 anys després, però això no els assegura tenir l'alcaldia. Les primeres declaracions d'aquest matí apunten a una clara voluntat de fer un tripartit i mantenir un govern independentista amb Junts i Esquerra, però aquesta vegada liderat per la candidatura de Guanyem. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
El cap de llista de Guanyem és Lluc Salelles. Aquest matí ha deixat molt clara quina és la seva prioritat, oi?
Sí, des de Guanyem, agrupació municipalista amb el suport de la CUP, fins ara l'oposició se les han tingut moltes vegades els últims mandats amb el govern de Junts, però ara sembla que podrien acabar plegats. Lluc Salelles assegura que es veu d'alcalde, que la ciutat vol un canvi, però continuar amb un govern independentista i que avui mateix preveu parlar-ne amb la cap de llista de Junts, Gemma Geis, i també amb el número d'Esquerra.
I vam quedar, doncs, que durant el dia d'avui ens trucaríem, tant amb ella com amb en Quim Ayats, porteu d'Esquerra Republicana, per parlar, no?, de com han de ser els propers mesos i anys a la ciutat i poder, doncs, veure si és factible aquest acord, que creiem, doncs, que és el que tocaria a la ciutat. Un acord ja sigui d'investidura o, evidentment, d'analitzar altres possibilitats.
I Gemma Geis, la substituta de Marta Madrenes com a cap de llista de Junts, accepta la derrota i diu que ara està a l'espera de les ofertes.
Som conscients dels resultats, no ens toca moure fitxa a nosaltres, estarem a l'aguait del que facin les forces que han tingut més suport, i sempre he dit que vull que a Girona hi hagi un govern independentista.
Un govern independentista, un acord entre ells, que tindria, evidentment, majoria absoluta.
Escolta'm, Fèlix, i com s'agafen aquesta possibilitat des del Partit dels Socialistes?
Doncs, evidentment, la cap de llista del PSC Girona, Sílvia Paneque, reivindica el seu paper d'haver guanyat les eleccions i de liderar el canvi. Ha empatat a 8 regidors amb Guanyem, però ha tingut més vots. També aquest matí ha dit que no s'entendria la possibilitat d'un tripartit amb Guanyem, Junts i Esquerra, i que ells se'n quedin fora.
Això no ho entendríem de cap manera, a més pensem que la ciutadania tampoc ho entendria. Primer, perquè no es correspondria a aquesta idea de canvi, seria un pacte amb les dues forces polítiques que han conformat el govern els quatre últims anys i que han resultat castigades, especialment de suports de gironins i gironines.
Han recordat també que Ciutadans ha desaparegut de l'Ajuntament de Girona i els dos regidors que tenien fins ara se'ls han repartit el PP i Vox.
Gràcies, Fèlix. Bon dia.
Bon dia.
A la ciutat de Lleida, el PSC torna amb força amb nous regidors, dos més que fa quatre anys. Ara la incògnita és si Fèlix Larrosa governarà sol o tindrà algun aliat per assegurar-se la majoria. La segona força més votada, el PP, està més que disposada a parlar amb Larrosa, que per fer això sí un govern conjunt. D'altra banda, el fins ara alcalde, el republicà Miquel Pueyo, deixa obert el seu futur polític després de perdre dos regidors. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest matí li heu preguntat al futur alcalde Larrosa quins plans té i què us ha dit?
Doncs ras i curt, que si ha de governar amb minoria ho farà, que ja tenen l'experiència, però si poden fer-ho acompanyats, millor, i que parlarà amb tothom menys amb Vox.
També és veritat que els reptes requereixen majories sòlides i sobre això n'haurem de parlar. De forma molt humil, estendrem la mà i farem el possible per sumar a totes les sensibilitats que s'hi vulguin sumar.
De moment, però, no assenyala qui serien els companys preferits.
I mentrestant, el popular Xavier Palau diu que ja espera la trucada.
Sí, a més que ha duplicat els vots respecte fa 4 anys, ha passat de 3 a 5 regidors i es considera el guanyador moral d'aquests comicis. Per això fa aquesta reflexió.
Ells han guanyat amb vots i nosaltres moralment. Aquesta és la realitat i s'hauria d'ajuntar els vots i la moral.
Fins i tot ja assenyala línies vermelles, començant per tirar enrere un dels equipaments més polèmics impulsats pel govern d'Esquerra i Junts, però que encara no s'ha construït, l'alberg de temporers del barri de Pardinyàs.
I el que es té que fer és posar els interiors de Lleida per davant dels ideològics i nosaltres tenim molt clar unes línies vermelles. La primera és no fer l'alberg a Pardinyàs. Segon, la seguretat. I tercer, un pàrquing disfossori a l'Arnau.
I de moment, Miquel Pueyo, Estela, que avui no ha volgut afegir res més sobre si continuarà o no la paeria, en aquest cas com a regidor.
No hi ha hagut compareixença ni declaracions. Ahir a la nit va deixar en l'aire el seu futur després d'uns resultats que va admetre que no eren bons ni eren els que esperaven. Lamentava l'entrada de Vox al consistori i afegia aquesta valoració.
Jo crec que el que s'ha produït a Lleida és un gir a la dreta històric i és evident que ens ha perjudicat també el clima, diguem-ne, de desmobilització general del vot independentista a tot Catalunya.
Recordem que Esquerra i Junts han empatat amb 5 regidors i el Comú s'ha quedat amb un representant pels pèls.
Gràcies, Estela. I a Tarragona, el socialista Rubén Viñuales comença a dibuixar un govern en minoria, però amb suport extern als 9 regidors obtinguts. Vol buscar consensos per treballar per la ciutat i el primer que farà diu que són actuacions a la via pública. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Sabem si Viñuales ha parlat ja amb la resta de partits?
Sí, sí, ens ha explicat que ho va fer a la nit, ho ha tornat a repetir aquest matí, just l'endemà de recuperar per al PSC ser l'alcaldia de Tarragona després de 4 anys de govern republicà i d'intentar-ho en dues ocasions, en dues eleccions anteriors com a cap de llista de Ciutadans. Els resultats li permetran a Viñuales governar sense gaires problemes i, de fet, la resta de formacions, ens explicava aquest matí, ja li han dit que no li posaran dificultats.
Ara el que hem de buscar és consensos. He fet ronda de trucades amb totes les formacions i tots els candidats i candidates han mostrat la seva predisposició. El primer, el Pau Ricomà, cosa que agraeixo. Literalment va dir que no vol posar pels a les rodes i buscar consensos i ha continuat treballant. Hi ha molts reptes a Tarragona per davant, però també amb molta il·lusió.
I com deies, diu que el primer que farà serà accions a la via pública per millorar carrers i serveis.
Escolta, Manel, la resta de partits com han reaccionat als resultats i quin paper poden jugar a partir d'ara?
Mira, els 9 regidors del PSC contrasten amb els 6 que ha obtingut Esquerra Republicana, un menys que fa 4 anys. Pau Ricomà, líder republicà, diu que no podrà repetir el govern dels últims 4 anys per l'enfonsament del vot independentista, assumeix la responsabilitat i avisa que no donarà suport a la investidura de Viñuales.
La nostra posició serà de no investir-lo, en tot cas serà de liderar aquesta oposició. Ha sigut resultats per nosaltres dolents. Hi ha un responsable, aquest responsable sóc jo.
L'altra sorpresa d'aquest 28M ha estat la forta irrupció de l'extrema dreta de Vox amb 3 regidors i el Partit Popular, que dobla resultats amb la històrica Maria Mercè Martorell, disposada a donar suport a grans pactes de ciutat en un govern que veu que clarament serà en minoria.
Creiem que tot el que siguin acords de govern i de ciutat s'ha de tirar la ciutat endavant perquè és el que la ciutat i els tarragonins i tarragonines volen. La mira de tots els partits seran aquestes generals a final de juliol, no? Més enllà, evidentment, de la Constitució de l'Ajuntament el dia 17, que pot ser perfectament de manera minoritària, que serà com m'imagino que finalment serà.
I altres ítems de la jornada de Tarragona. Els comuns salven els mobles, revaliden els dos regidors aconseguits fa 4 anys. Junts repeteix els 3 que tenia i la CUP es queda fora del nou consistori.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
És la 1:19. Aturem aquí el relat perquè ens queden molts més serrells a analitzar del resultat d'aquestes eleccions d'ahir. Per tant, ara fem l'àrea de servei i de seguida ens n'anem cap a Badalona per saber què ha passat. Però abans, com deia, la situació del trànsit i avui el transport públic com el tenim. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb complicacions a l'autopista AP7 hi ha uns 9 quilòmetres de cua entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès en sentit sud perquè hi havia un accident que estava ocupant diversos carrils. Ara els vehicles ja són al voral, però ha provocat tota aquesta retenció. A la mateixa autopista AP7 també hi ha complicacions en un altre punt, a l'altura de Montroig del Camp, en sentit nord, en direcció Girona, on retiren un vehicle. Hi ha un carril tallat a la circulació. També a la mateixa AP7, complicacions entre Amposta i l'Aldea en sentit a sud a causa d'obres que estan ocupant un carril. A causa d'obres també de treballs a la calçada hi ha retencions tot el matí a l'autovia C60 a l'altura d'Argentona perquè hi ha un carril tallat per sentit. I a causa d'un accident a pas alternatiu a la carretera B400 a Vallcebre, a la comarca del Berguedà, provoca retencions puntuals en totes dues direccions. També al Berguedà, a la C16, a l'eix del Llobregat, i aturades a Cercs en totes dues direccions. El transport públic es manté sense noves incidències segons els diferents operadors.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Ambient càlid, màniga curta, aquestes primeres hores de la tarda i al llarg de la tarda gran part de Catalunya. Ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, punts centrals, Catalunya central, altiplà central i esporàdicament alguna àrea propera a Ponent, localment amb forta intensitat. Demà i en dies posteriors es repetirà la mateixa tònica amb un ambient igualment càlid en hores centrals del dia.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Xavier García Albiol tindrà les mans lliures per governar Badalona els pròxims 4 anys. El líder del PP ha obtingut 18 regidors i doble els de tota l'oposició. Aconsegueix una victòria inapel·lable amb el 55% dels vots. David Àngela, de fet, ni el mateix Albiol s'imaginava passar una nit tan plàcida. Com s'explica aquest resultat i què en pensen avui els veïns?
Hola, Marta, bon dia. Doncs no, Albiol estava esperançat i contemplava aconseguir la majoria. Preveia una forquilla d'entre 13 i 15 regidors, però no aquesta majoria aclaparadora. La suma de molts factors pot explicar el resultat. La gran mobilització del seu electorat, una campanya més moderada i centrada, vot de càstig a les altres formacions i vot independentista de desencantat el podrien justificar. Aquestes són les opinions que hem recollit aquest matí a la plaça de la Vila i al carrer del Mar.
En part perquè els altres no han sabut fer pinya.
Yo creo que como ellos han intentado sacarle de la alcaldía siempre juntándose 5 que no tienen nada que ver, pues al final el pueblo ha dicho basta.
Era d'esperar. Té molt de carisma, té molta alçada i això el fa veure molta gent. Fa potser 30 anys que ho va treballant.
Se lo trabaja y la gente pues parece que le guste que le pongan el brazo por el hombro y estas cositas, pues bueno, pues los otros que aprendan. Si es eso lo que da votos.
Yo no lo he votado, pero estoy contenta que haya salido.
Yo creo que se ha votat a un sol partit que governi la ciutat, perquè hi han hagut governs de 2, de 3 i que no acaben de quallar, no fan un bloc de govern.
Jo sempre he votat a l'esquerra. Però com he vist, i com treballo, i el que estic veient cada dia en el carrer, he decidit votar per ell, perquè és l'únic que t'escolta quan li parles. És l'únic que posa remei als veïns.
Per cert, que ahir a la nit al centre de concentració de l'equip d'Albiol, els populars presumien d'haver eixamplat la seva base a Badalona.
David, parlem també dels elements més destacats que hi ha hagut al Baix Llobregat i al Barcelonès en aquests comicis d'ahir.
D'una banda, la pèrdua de la majoria absoluta de Núria Marín a l'Hospitalet de Llobregat. Els socialistes han perdut 12.000 vots a la segona ciutat de Catalunya, una baixada que no afavoreix l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Jaume Graells. Els republicans perden un regidor i 6.000 vots. De fet, Esquerra ha recollit molts mals resultats a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, on esperava fer el sorpasso als socialistes. Un altre exemple el trobem en el mal resultat del portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, que a Santa Coloma de Gramenet no ha pogut fer trontollar la majoria absoluta de la socialista Núria Parlon. Els republicans només han pujat un escó i a Castelldefels caldrà veure si el popular Manu Reyes aconsegueix governar. Ha guanyat 4 regidors, però n'hi falten 2 per la majoria absoluta.
Més fenòmens que s'han produït en aquestes eleccions, a Ripoll hi ha hagut sorpresa. Aliança Catalana ha guanyat les eleccions amb 6 regidors fent bandera del discurs contra la immigració. Anem cap a Ripoll, també hi ha anat aquest matí. Leia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest augment d'Aliança era esperat, però no amb tanta força. Ara, Leia, cal veure si hi ha pactes a l'oposició.
Exacte, Orriols ja era regidora a les últimes eleccions. Va entrar al consistori amb un representant amb el Front Nacional, però el 2020 va marxar del partit i s'ha presentat amb Aliança amb propostes populistes i vídeos virals a les xarxes. Orriols, aquest matí, celebrava la victòria.
Molt agraïda de la confiança que m'han dipositat els ripollesos. Han set 4 anys molt durs, en què hem patit un cordó sanitari sense sentit, en què hem rebut tota mena de menyspreus, d'amenaces i d'assetjaments, però el poble ens ha fet costat, ens ha legitimat a les urnes.
Per tenir majoria absoluta a Ripoll calen 9 regidors. Junts i Esquerra n'han tret 3 cada un. PSC i la CUP, 2, i Som-hi n'ha tret un. Per tant, un pacte a 4 deixaria Orriols a l'oposició. Els últims 12 anys aquí ha governat Jordi Monell, de Junts, i en aquests comicis no s'hi ha presentat. La candidata, Manoli Vega, ha estat contundent. Han passat de 8 regidors a 3, i ella ens ha dit que encara no ha parlat amb el partit ni amb la resta de formacions, però la seva posició personal és clara.
Jo m'imagino que el votant no ha entès que l'Ajuntament de Ripoll no hi ha un monotema com és el que ella porta en el seu programa. I segons, segurament no hem sabut explicar-ho, i ella doncs s'ha anat creant víctima, i la gent de vegades el que ha vist al final és aquest victimisme. I jo penso que en aquests moments el que no la podem fer és màrtir. Per tant, des del meu punt de vista, crec que hauria de governar.
Des d'Esquerra, Xantal Pérez lamenta els resultats i remarca el més del 40% d'abstenció.
Un dia molt trist per Ripoll, no només perquè Aliança Catalana ha guanyat les eleccions, sinó també per l'altíssima abstenció. Dit això, cal una anàlisi profund de què s'ha fet fins ara i què és el que no s'ha fet bé, i d'aquesta manera i amb responsabilitat començar a pensar quin serà el millor escenari.
El PSC remarca que totes les formacions han de fer autocrítica i des de la CUP que cal analitzar les dades i faran una assemblea per valorar posicions.
Gràcies, Laia. L'extrema dreta també ha irromput en ajuntaments de la Catalunya Central, com ara els de Manresa i de Vic. Nàtia Dell, explica'ns-ho.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, ha anat així. A la capital del Bages han entrat 2 regidors del Front Nacional i un de Vox, i a Vic tornarà al consistori l'històric Josep Anglada, sota les sigles de Som-hi aquest cop. A la capital d'Osona, Junts ha perdut la majoria absoluta i haurà de pactar per governar en coalició. Ha perdut 3.700 votants. Regust, per tant, amarg de la victòria d'Albert Castells al relleu d'Anna R, que s'estrenava com a candidat. Esquerra es manté com a segona força, però també perd 2 regidors. Anem a Manresa. Els republicans, en Marc Eloi al capdavant, són la força més votada, tot i perdre un regidor i quedar-se amb 7. Per darrere, amb 1.000 vots de diferència, Junts, amb 6 regidors, que també n'ha perdut un.
Escolta'm, repassem què ha passat a la resta de capitals de comarca.
Mira, Berga ha tornat a guanyar la CUP amb Ivan Sánchez. Ara bé, passen de 8 a 6 regidors i se situen a nivells del 2015. El PSC avança i Esquerra Republicana, que havia estat soci de govern, manté regidors, però perd posicions. Passa de la tercera força a ser la cinquena i última. A Mollà, el republicà Dionís Guiteres recupera la majoria absoluta que va perdre fa 4 anys. Ha aconseguit 8 dels 13 regidors. Junts, que en perd un, es manté com a segona força, seguida de la CUP i el PSC. I fem un cop d'ull també a Prats de Lluçanès, la capital de la nova comarca. Hi ha hagut un empat tècnic d'Esquerra i Junts amb 4 regidors cadascun. Els republicans van per davant per només 10 vots de diferència. I si em permeteu, Marta, abans d'acabar, només un esment ràpid als segons municipis d'Osona, que iniciarà un canvi d'etapa. A Manlleu, després de 20 anys de governar els republicans, ha guanyat Junts amb Arnau Rovira, que els dobla la xifra de regidors.
Gràcies, Nati. A les Terres de l'Ebre s'han trencat en plural dues tendències que hem vist en aquestes eleccions i que acabem de repassar. D'una banda, la irrupció de Vox a totes les capitals catalanes no s'ha donat allà. S'han quedat amb 0 regidors regidors i de l'altra la pujada generalitzada del PSC que ha punxat a Tortosa amb la coalició que havien fet amb En Comú Podem. Per tant, anem a Tortosa. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta. 0 de 3. Vox havia presentat candidats a Tortosa, Amposta i La Ràpita. Han sumat prop d'un miler de vots a les urnes ebrenques, però no han aconseguit representació enlloc. Altres partits de dretes, com Valents, tampoc ho aconseguissen i el Partit Popular pateix una nova davallada i només obté un regidor en una de les quatre capitals de comarca, a Gandesa, que, per cert, és l'única capital on ha pujat la participació. El nou partit Salvem lo Monument, que defenia la protecció i reinterpretació del monument franquista del riu Ebre, també es queda fora del consistori tortosí. I a Tortosa s'ha produït l'altra peculiaritat ebrenca d'este 28M. El PSC no ha aconseguit créixer com ha fet a les quatre capitals catalanes. Més bé, al contrari, la coalició Movent Tortosa, amb En Comú Podem, perd un dels 8 regidors que van aconseguir per separat fa 4 anys. En canvi, l'actual alcaldessa de Junts, Meritxell Roger, en puja 3 i es queda a un regidor de la majoria absoluta. A nit, la seu del partit era una festa.
Per tant, hem incrementat un 24%.
Però tot i els bons resultats, l'última paraula la tindrà Xavier Faura, el candidat d'Esquerra Republicana, que amb els seus 5 regidors podria optar per un gran pacte d'esquerres amb Movent Tortosa i la CUP, o en canvi pactar amb Meritxell Roger. Pistes, de moment, n'ha donat poques.
Està tot obert, és una qüestió simple de que valorem hipòtesis, possibilitats, alternatives, negociacions. Em sembla que és el dia 17, tenim dies per parlar.
Eixint de Tortosa, la gran sorpresa electoral s'ha donat a La Ràpita, al Montsià. L'actual alcalde, el republicà Josep Caparrós, perd 6 dels 10 regidors que tenia. El nou alcalde serà el socialista Xavier Reverté, que frega la majoria absoluta. En canvi, a Amposta, capital del Montsià, el republicà Adam Tomàs manté la majoria absoluta. No ha passat el mateix a les altres dues capitals de comarca, a Gandesa i Móra d'Ebre. Junts, que torna a ser la primera força política a les Terres de l'Ebre, guanya, però perd la majoria.
Gràcies, César. Ara passa un minut de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La nostra ruta per analitzar què ha passat en aquestes eleccions ens porta ara a la regió metropolitana nord, al Vallès. El PSC continua sent la força que obté més regidors al conjunt de les dues comarques, mentre que Esquerra, tot i que es manté en segon lloc, cau en nombre de votants, especialment al Vallès Occidental, amb 33.000 menys. El Maresme, Junts, passa al davant d'Esquerra en nombre de regidors i els socialistes continuen tercers. Repassem com ha quedat, per tant, les principals ciutats d'aquestes tres comarques amb la corresponsal, la Marta Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, Marta, a la capital del Maresme, David Bote assumiria el tercer mandat.
Sí, perquè tot i perdre 7.000 vots i dos regidors, Bote aniria pel tercer mandat a Mataró, té 11 regidors i no suma, com fins ara, amb En Comú Podem, amb 2, per arribar als 14 de la majoria absoluta. Veurem, per tant, si opta per altres pactes, per exemple, amb Esquerra, que perd 4 regidors dels 8 que tenia i es queda amb 4, o bé amb Junts, que en guanya un i ara en té 3. Atenció, perquè Vox entra amb 4 regidors a l'Ajuntament de Mataró. També entren el PP amb 2 i la CUP amb 1. Veurem si és possible un pacte o bé el PSC governa finalment en minoria.
I a la zona del Vallès, sense canvis, podem dir, a Sabadell, Terrassa, Granollers, però sí a Sant Cugat.
Sí, començo per aquí, perquè hi pot haver canvi a l'alcaldia. El partit més votat és Junts, del periodista Josep Maria Vallès, amb 9 regidors. Recordem que l'anterior mandat, el pacte Esquerra, PSC i CUP, el van deixar fora de l'alcaldia perquè ara no sumen, doncs això no seria possible. Ara els 13 regidors per fer majoria absoluta és la xifra que és necessària. Entren al consistori Vox amb 2 regidors, PP amb 3 i En Comú Podem amb 2. Si no hi ha un pacte alternatiu que sumi, que s'alvira certament complicat, Vallès, com a llista més votada, assumiria l'alcaldia.
Gràcies, Marta, bon dia.
Per cert, us havia de comentar també a Sabadell,
sí,
que Marta Farrés no té rival. Guanya, però ara en majoria absoluta. 14 regidors davant els 3 d'Esquerra. Entren Vox amb 2 regidors i el PP amb 1. Farrés parla de diàleg, però de fet no necessita ningú. A Terrassa es consolida Jordi Ballart de Tot per Terrassa amb un regidor més, en té 11. A distància del seu antic partit, el PSC, que es queda amb 7, cau a Esquerra de 5 a 2 i la tercera força és Vox amb 3 regidors. Difícil un pacte, si no és amb el seu antic partit, veurem què passa a Terrassa. I acabem el recorregut del Vallès a l'Oriental amb Granollers. Alba Barnosell del PSC revalida la majoria absoluta. amb 13 regidors, un menys, a força distància de la segona força, que és Esquerra, amb 4. Entren a l'Ajuntament de Granollers el PP amb 2 i Vox també amb un regidor.
Ara sí, doncs, gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
Al Penedès i al Garraf, els resultats indiquen un canvi de tendència a Vilanova i la Geltrú i a Vilafranca del Penedès, on el PSC és la força més votada. També al Vendrell el PSC és la força més votada, però en aquest cas ja era la principal força del govern municipal. Anem a pams amb la Montse Gené. Montse, aquest empat que hi havia hagut fa 4 anys a Vilanova i la Geltrú entre socialistes i Esquerra s'ha desfet a favor dels socialistes i, a més, de manera molt àmplia.
Sí, aleshores van empatar a 7 regidors, ara el PSC ha pujat fins a 11, mentre que Esquerra Republicana ha baixat a 3. Un fort revés per l'alcaldessa Olga Arnau d'Esquerra Republicana. També ha baixat el seu soci de govern, Junts, que de 3 ha passat a 2. Una de les novetats han estat els 3 regidors que ha aconseguit un nou partit municipalista de barris anomenat Transformem Vilanova. Tot indica, doncs, que el cap de llista del PSC, Juan Luis Ruiz, serà el nou alcalde, en minoria o en pacte. A Sitges també hi ha hagut sorpasso. Mònica Gallardo, de Junts, ha estat la força més votada i en segon lloc ha quedat Esquerra Republicana de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Els dos partits i el PSC empaten a 4 regidors. Veurem si hi ha pactes postelectorals.
A Vilafranca, la sortida d'un alcalde tan consolidat com Pere Regull, de Junts, ha donat pas, Montse, una victòria del PSC.
Sí, a Vilafranca el PSC ha guanyat àmpliament amb 8 regidors i per darrere han quedat Junts com a segona força i Esquerra Republicana com a tercera amb 5 regidors cadascun. Només una aliança Junts-Esquerra podria prendre l'alcaldia a Francisco Romero al cap de llista del PSC, que també pot intentar algun pacte amb la CUP i en Comú Podem per fer un govern a majoria absoluta. A Sant Sadurní, victòria d'Esquerra Republicana per un regidor més que fa 4 anys. La segona força, Junts, que té ara l'alcalde, s'ha quedat igual amb 4 com el PSC. Al Baix Penedès, sense sorpreses, el PSC ha tornat a guanyar la capital, al Vendrell i a Calafell, però no a Cunit, on Impulsem Cunit de Jaume Cassanyes ha passat al davant del PSC.
I finalment, Montse, a la comarca de l'Anoia, la batalla que hi havia Marc Castells-Alba Vergés ha quedat clara a favor de l'alcalde Castells, a qui li ha anat de ben poc d'arribar a la majoria absoluta.
Sí, de molt poc, d'un regidor, en té 10, un més que abans. Com a segona força ha quedat Som-hi PSC amb 5, que n'ha pujat un, i Alba Vergés, que s'estrenava, ho ha fet en 3, perdent 2 regidors per Esquerra Republicana. Marc Castells pot governar en solitari. L'única opció de l'oposició seria fer un tots contra ell, incloent-hi aquí PSC, Esquerra i Poble Actiu CUP.
Repassem també altres indrets de les comarques de Girona. Ja hem parlat de Ripoll, hem parlat de Girona, d'aquesta nit electoral. De la resta de la demarcació, en destaca la contundent victòria de Jordi Masquef a Figueres. Clara Jordà, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Sí, així és. I el suspens sense pal·liatius, el projecte quadripartit que havia liderat la republicana Agnès Lladó, que s'ha enfonsat a la tercera posició. Masquef, de Junts, ha aconseguit majoria absoluta i encara així el futur.
La majoria és folgada, és àmplia, en principi no necessitem a ningú, però aquesta no és la nostra voluntat. La nostra voluntat és que aquell que vulgui que participi pugui participar d'aquest nou mandat.
També Banyoles, Miquel Noguer ha revalidat per quarta vegada la seva majoria absoluta, mentre que l'ha perdut i necessitarà pactar Josep Berga d'Olot. També caldran pactes a la Bisbal d'Empordà, amb victòria per la mínima de l'actual alcalde, el republicà Enric Marquès, i a Santa Coloma de Farners, on s'ha imposat Junts.
Clara, altres resultats que hem de destacar?
Mira, a Salt, Jordi Vinyes s'ha tornat a imposar, però només amb un regidor d'avantatge. A la Costa Brava, victòria socialista, a Blanes, Lloret de Mar, Platja d'Aro i Palafrugell, malgrat que en tots els casos caldran pactes. La CUP continuarà mantenint les alcaldies de Verges, Salrà i Viladamat.
Per cert, Clara, que en aquestes eleccions diguéssim que han deixat dos rècords a la demarcació, eh?
Sí, d'una banda, els dos alcaldes més longeus, que ho seguiran sent, i en tots dos casos per majoria absoluta, són Josep Vilà, Fogàs de la Selva, i Pere Moradell, de Torroella de Fluvià, que arrenquen ara el seu 12è mandat consecutiu. Moradell té energia més per molts anys més.
Una d'aquestes que llegeix el futur va dir: tu moriràs sent alcalde. I vaig dir: bueno, però què vols dir, que morir d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres? Diu: no, no, moriràs quan te toqui, però seràs alcalde. Diu: si fessin cas aquesta evolució, aquest d'això, doncs ja el tens clar, no? D'aquí 4 anys en tornem a parlar, perquè està l'Ajuntament en dona salut.
Ja veus. I a l'altra banda, l'alcalde més jove de Catalunya, que serà el de Portbou, Gael Rodríguez, del PSC, ha guanyat les eleccions i per majoria absoluta, amb només, atenció, 19 anys.
Déu-n'hi-do el contrast. Déu-n'hi-do. Gràcies, Clara.
Fins ara.
Fins ara. I si anem cap a les comarques de Tarragona, concretament al Baix Camp d'aquestes eleccions municipals, en pot sortir la primera alcaldessa de Reus, Arnau Caral.
Sí, perquè el Partit Socialista ha estat la llista més votada i Sandra Guaita, amb 8 regidors, pot convertir-se en la primera batllessa de la ciutat. El PSC podria pactar amb Esquerra Republicana, que és la segona força amb 5 regidors, però no arribarien a la majoria absoluta, així que tot apunta que els socialistes intentaran seduir altres grups municipals. On sí que es podria aplicar aquesta fórmula per governar, la d'un acord entre PSC i Esquerra, és a Salou, on els socialistes han tornat a guanyar còmodament i en tindrien prou pactant amb la formació republicana. Altres escenaris diferents. A Cambrils s'ha imposat el nou moviment ciutadà, liderat per Oliver Klein, que va ser l'impulsor de la moció de censura per desbancar l'alcaldessa d'Esquerra, Camí Mendoza. Amb 6 regidors, el partit de Klein també es veurà obligat a endinsar-se en pactes postelectorals.
I altres resultats importants que hem de destacar aquí, Arnau?
Sí, val la pena posar en valor la victòria més aclaparadora de les capitals de comarca, que ha estat a Falset, al Priorat. La candidatura d'independents, vinculada a Esquerra Republicana, ha tret 9 regidors i s'assegura governar en solitari. Fins aquí, hegemonia categòrica dels partits d'esquerres. Per trobar consistoris on hagi guanyat la dreta hem d'anar fins a Valls. A la capital de l'Alt Camp, Junts s'acosta a la majoria absoluta i a Montblanc, a la Conca de Barberà, la llista de Montblanc Progressa, vinculada a Junts, es torna a imposar, tot i que haurà de buscar socis de govern. I acabem amb un parell de curiositats. Destaquem la majoria absoluta del Front Nacional a la Masó, a l'Alt Camp, i que el Catllà ha sortit vencedora a la candidatura Som Catllà, formada pels veïns de les urbanitzacions del municipi.
Gràcies, Arnau. I a la Plana de Lleida destaquen la patacada d'Esquerra Republicana Balaguer, que no només perd la majoria absoluta, sinó que ha perdut les eleccions a mans del PSC. Marc Solsona també ha perdut la majoria absoluta mollerussa, on ha guanyat només per 11 vots. Pere Joan Álvarez, Lleida. Repassem tot seguit com han anat els resultats de la Plana de Lleida.
A Balaguer, la guanyadora, la candidata socialista Lorena González, està oberta a tot tipus de pactes i es postula com la primera alcaldessa de la ciutat.
Sí que durant la campanya s'han sentit moltes qüestions que han dit altres candidats, no? Que si línies vermelles, que si no pactarem amb el 155... És a dir, nosaltres no serem pas els que tancarem les portes a ningú, perquè ens sabem capaços de parlar amb tothom.
A Mollerussa, Marc Solsona, home fort del PDeCAT, que es presentava ara amb la marca blanca Mollerussa primer, guanya per la mínima i està obert a pactar el govern.
Que nosaltres ens diguem Mollerussa primer i, per tant, estem oberts a parlar amb tothom qui tingui Mollerussa com a primera opció i, per tant, a compartir programes. Per tant, la graella d'oportunitats està tota molt oberta.
A Tàrrega, l'exalcaldessa de Junts, Rosa Maria Perelló, frega la majoria absoluta. Creu que pot governar amb acords puntuals.
En aquesta minoria àmplia es pot governar perfectament, perquè sí que això no treu que hàgim de pactar puntualment les coses i parlar-les, i en això sempre ens hi trobaran, i per tant, amb acords puntuals.
A les Borges Blanques, tot i que Junts ha tornat a guanyar per la majoria absoluta i un possible acord entre Esquerra i Borges per la República, desbancaria l'alcaldessa Núria Palau. Sentim Josep Ferran de Borges per la República i el republicà Salvador Noguera.
Hem treballat com hem treballat aquests anys junts i compartim bona part, diguéssim, del projecte o una part prou important. Sembla que no hi hauria d'haver problemes per treballar conjuntament aquests propers anys.
Mirat, no ho està. Possibilitats, sí, esclar que n'hi ha. Sembla que la gent ha optat una mica pel canvi, no?, després de molts anys de tenir el mateix govern.
I a Cervera, el PSC guanya i dobla els vots de les passades municipals. Esquerra passa de ser primera força a quarta i no es pot reeditar un govern independentista.
3 minuts i arribarem a 3:15. El Consell General, la màxima institució de la Vall d'Aran, tornarà a estar governada per Unitat d'Aran. El partit aliat del PSC ha revalidat també allà la majoria absoluta. Anem a Viella, Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Així és. De fet, el Consell General d'Aran repetirà la mateixa composició sorgida ara fa 4 anys. Unitat d'Aran dominarà de forma incontestable el ple i repeteix els que havien estat els seus millors resultats amb 9 consellers. Al conjunt de la Vall d'Aran, el partit aliat dels socialistes revalida victòria a totes les seues alcaldies, però perd la majoria a Bossòst. Maria Vergés liderarà la màxima institució aranesa els propers 4 anys.
Contents i satisfets de poder revalidar doncs, majoria absoluta en Consell General d'Aran, en Viella, en l'Es, i poder doncs, haver guanyat les eleccions en Bossòst, en Es Bòrdes, a Vilamòs. No havien temps excessivament senzills, ja et sabem tot, ja hi ha crisi social i econòmica, hi ha crisi energètica, etc. Més ben era intenció ahir posar tot a cro que ens hem comprometut a posar.
I a Viella, la capital, Juan Antonio Serrano manté la majoria absoluta, tot i perdre un regidor en favor d'Aranamassa.
Està governada
donant tranquil·litat cau majories absolutes. De més poc i anys que hi ha les legislatures, de més complicacions que hi ha, se no hi ha majoria tranquil·la. I se no hi ha majoria absoluta, que hi hagi una majoria decent, sensata. Sóc encantat d'haver majoria absoluta, perquè si no hagués estat bastant difícil poder governar de més exàutica que haguem en oposició.
Precisament a Massa no ha pogut complir expectatives. Aconsegueix la seva primera alcaldia a l'Aran, Bausen, però l'acord amb Esquerra Republicana no ha servit per trencar el bipartidisme històric al Consell General.
I mirem a l'altra banda del Pirineu, on les urnes han deixat més dubtes que no pas certeses. En moltes capitals comarcals no hi ha majories absolutes i caldran també pactes postelectorals per poder governar. Anem d'entrada a la Seu d'Urgell, a Eloi Barrera, bon dia.
Bon dia. Aquí la Seu, el PSC s'ha quedat a un regidor de la majoria absoluta i tot apunta que haurà de governar en minoria. Així doncs, Joan Barrera tornaria als socialistes a l'alcaldia de la Seu després de 20 anys.
La Seu ha parlat, la Seu ha escollit canvi i el canvi ara sí serà possible. Ara el que hem de fer és aquest canvi tranquil, aquest canvi dialogant.
A Puigcerdà, sorpasso d'Esquerra, que tampoc té majoria absoluta. De fet, Junts i els independents de Futur per Puigcerdà podrien arrabassar-li el govern. A Solsona, la republicana Judit Gisbert ha perdut la majoria absoluta d'Esquerra, es queda només un regidor i caldria un pacte de Junts, el PDeCAT i la CUP per desbancar-la. A Sort, finalment, l'alcalde Baldo Ferrer també es queda un regidor de la majoria absoluta, mentre que Junts desapareix al consistori. No sembla probable un acord entre els socialistes i el nou partit Gent de Poble, per tant, Baldo Ferrer seguiria sent l'alcalde de Sort.
I tanquem el nostre recorregut postelectoral a la part occidental del Pirineu, on també hi ha hagut un parell de sorpreses després d'aquests comicis d'ahir. Pau Rovira, bon dia, quines són?
Bon dia, doncs comencem pel Pallars Jussà. Esquerra perd l'Ajuntament de Tremp, ja que el PSC guanya i per majoria absoluta la socialista Sílvia Romero serà l'alcaldessa de la capital de la comarca. A la Pobla de Segur, però, el republicà Marc Baró continuarà governant, revalidant la majoria absoluta. Anem ara a l'Alta Ribagorça. La gran sorpresa és la irrupció de tothom que ha entrat amb força a l'Ajuntament del Pont de Suert en el seu debut. La formació independent, encapçalada per Yolanda Ferran, s'ha quedat a un regidor de la majoria absoluta. Per tant, haurà de pactar. La sentim en declaracions a Catalunya Informació.
Que ja entenem que potser és la nostra formació la que ha de portar la iniciativa, però la mà estesa a tots els grups per intentar arribar a acords.
A Vilaller torna a guanyar la socialista Maria José Herta a majoria absoluta i també ho fa Sònia Bruguera era d'Esquerra Republicana a la Vall d'Avui.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs feta la fotografia exacta de com ha quedat el país després d'aquestes eleccions municipals, ens ocupem d'altres qüestions d'interès que no volem deixar d'explicar avui també en aquest Catalunya al dia, la primera de les quals és força preocupant. Els alumnes de quart de primària baixen 15 punts en comprensió lectora, 15 des de l'any 2016, i situen Catalunya a la cua de l'estat espanyol, només per sobre de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Les dades són de l'informe PIRL 2021, considerat, de fet, aquest informe el PISA d'educació primària i que es fa cada 5 anys. Sara Canyet, explica'ns-ho.
Sí, són uns resultats que són un toc d'alerta perquè situen Catalunya lluny de la mitjana espanyola, de l'europea i de l'OCDE. Segons la mostra ampliada, Catalunya se situa a la cua de l'Estat en comprensió lectora, 14 punts per sota d'aquesta mitjana de la resta de l'Estat, i en canvi hi ha altres comunitats com Astúries, Madrid i Castella i Lleó que se situen clarament per sobre. Si comparem els resultats amb l'informe anterior, aquest que es va fer l'any 2016, totes les comunitats baixen, però Catalunya és la que experimenta la caiguda més dràstica, aquests 15 punts en total. Això és més del doble del 7 que perd l'Estat espanyol respecte a aquest informe anterior. Pel que fa als nivells de comprensió, un 6% de l'alumnat té un nivell baix, pràcticament com a la resta de l'Estat. En canvi, un 6% de l'alumnat espanyol té un nivell de comprensió lectora alt, però a Catalunya aquesta xifra es queda a la meitat, a només el 3%, i uns i altres queden lluny de la mitjana europea, que està al 8%. Aquest estudi es fa cada 5 anys i en aquesta edició hi han participat una 60 de països. Les proves es van fer en plena pandèmia i a 2/3 dels països participants els resultats de comprensió lectora han baixat. Una part important d'aquests punts perduts s'explica per el tancament d'escoles durant la pandèmia, que aquí va ser de 45 dies. Però aquestes diferències entre comunitats segur que ens demanen una lectura més àmplia.
Ha mort l'home que va ser apallissat brutalment divendres per dos joves a Batea, a la Terra Alta. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i ha convocat un minut de silenci per demà al migdia, César.
La víctima va morir este diumenge després que el divendres passat patira una brutal pallissa per part de dos joves que van ser detinguts poc després per la unitat d'investigació de Gandesa dels Mossos d'Esquadra. L'home, veí de Batea, a la Terra Alta, va patir lesions greus al cap i va ser ell mateix el qui va trucar a la policia alertant que estava greument ferit. Els dos detinguts són un jove de 19 anys, que ja ha passat a disposició del jutjat, i un menor d'edat, del qual se n'encarregarà la Fiscalia de Menors. Encara es desconeix el motiu de l'atac. L'Ajuntament ha estat qui ha donat la notícia de la mort de la víctima i ha decretat dos dies de dol al municipi.
I els Mossos desarticulen una banda molt activa a Catalunya i al País Valencià especialitzada en el robatori d'habitatges amb cotxes de lloguer, Miquel Jarque.
Sí, hi ha cinc detinguts a qui la policia els atribueix una vintena de robatoris amb força i els acusa també d'usurpació d'identitat. I és aquí on entra en joc aquesta diferència d'aquesta xarxa, perquè posaven anuncis a internet on oferien feina per fer de xofer. I amb els documents dels aspirants a aquesta feina llogaven els vehicles amb els que feien els robatoris. La ruta delictiva començava sempre a Barcelona, on recollien el vehicle d'empreses de lloguer de cotxes, i des de la capital catalana es traslladaven a diversos punts del Principat, comarca central, Girona, Ponent, i d'allà habitualment passaven al País Valencià. Els detinguts s'han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. La investigació continua oberta.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Va, que Barcelona diu adeu a Coldplay després de l'últim concert d'ahir i dona la benvinguda, atenció, al Primavera Sound. El festival desembarca al Parc del Fòrum dimecres amb un concert gratuït de Pet Shop Boys i s'allargarà fins diumenge amb més de 200 artistes. Avui, però, ja tenim alguns concerts en sales. Montse Mas.
Sí, és el cicle Primavera a la Ciutat que tindrà lloc a l'Apolo, la sala Rasmatàs i a Paral·lel 62 amb bandes com Arabstrap, Maggie Rogers o Black Country New Road. Pet Shop Boys inaugurarà dimecres el festival al Parc del Fòrum amb un concert de franc, però pel qual cal fer reserva, i dijous ja serà el primer dia de pagament. Aquest any els caps de cartell són molt clars: Rosalía, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Skrillex, Maneskin o Blur. Però també hi ha espai per la mescla d'electrònica, soul i pop de Halsey o Arlo Parks, les veus a mig camí entre el pop folk, l'electrònica i el paisatgisme de Julia Jacqueline i Beth Orton, la música de ments creatives com Sparks i Always, l'electrònica d'Alison Goldfrapp i New Order, el hip-hop més experimental amb Ives Tumor i la música independent dels primers 2000 com Le Tigre. També hi ha visites il·lustres, com ara dues figures lligades amb Lou Reed, Laurie Anderson i el membre de la Velvet Underground, John Cale. I per primer cop, el festival es farà a Barcelona i després a Madrid amb un cartell compartit.
Gràcies, Montse. I per molts lleidatans, què passa? Que falten pocs dies per una cita molt esperada. I és que divendres comença això, l'Aplec del Cargol, però avui ja engega la Setmana Cultural prèvia i ho fa estrenant Rumba, aquesta que sentim, i també amb el pregó que farà aquest vespre a la Llotja l'exjugador del Capra Bot Lleida, Sergi Grimau. Noelia Casellas, bon dia. Hola, Noelia.
Hola, bon dia.
Ara ets aquí, sí. Dic, a l'acte d'avui també es lliuren els premis de l'Aplec.
Sí, el Cargol Bovés per a la doctora Mercè Tor, responsable durant molts anys del dispositiu sanitari de la festa. I el Premi Llimac, que castiga en clau satírica persones o entitats que hagin menystingut Lleida, aquest any és per a la Volta Ciclista a Catalunya, que pràcticament no va trepitjar territori lleidatà. Així ho argumentava el president de la Federació de Colles, Ferran Pèrdrix.
Més encara quan històricament la província de Lleida ha sigut una província destacada dintre de la volta, que tenim tots els condicionants per tindre etapes de muntanya, de pla, contrarrellotges, etc.
El programa de la Setmana Cultural de l'Aplec també inclou teatre, una sardinada popular al celler de Raimat i la tradicional cantada d'havaneres de dijous. I divendres, tret de sortir de la festa, amb Lo Cargolazo, amb el senyor Posto i el futbolista Bojan Krkić com a convidat. I Marta, per a qui no ha vingut mai a l'Aplec, aquí teniu el resum que en fa justament aquesta rumba. I cada escuela se va colla menjant cargons, xurrupa que són ben bons, allioli i alegria fins que surti el sol.
Doncs vinga, llioli i alegria per un aplec. Gràcies, Noelia, que promet xifres rècord. Adéu, bon dia.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Barça ha començat avui les obres de l'estadi. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia. Han començat l'endemà que l'equip hi jugués ahir l'últim partit fins que hi torni d'aquí a dues temporades. S'ha fet la simbòlica col·locació de la primera pedra en un acte al qual han assistit el president Laporta, Xavi Hernández i els capitans dels primers equips, del primer equip masculí, Sergio Busquets, entre d'altres. Barcelona, Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. Ha estat un acte simbòlic al Camp Nou a primera hora del matí, on Joan Laporta, acompanyat de Xavi Hernández, de Sergio Busquets, de Melanie Serrano, la futbolista amb més partits de la història del club, i també de bona part dels inversors i patrocinadors de l'entitat, així com tota la junta directiva, han col·locat aquesta primera pedra del nou Camp Nou. En el seu speech, Joan Laporta ha convidat el barcelonisme a mirar-se amb optimisme aquest temps d'impàs fins al desembre de 2024, a priori, que és quan el Barça hauria de tornar a jugar al seu estadi habitual.
El nou Spotify Camp Nou és un somni col·lectiu i alhora serà un llegat pels nostres fills, filles, nets i netes. Un llegat que primer ha de passar per un procés, ha de passar per el procés de construcció. I estem en aquest moment. I això serà un procés que l'hem de viure, si em permeteu dir-ho, amb una màxima il·lusió. Perquè tornarem a ser-hi aquí. Jo diria encara més forts que mai.
Al costat de Laporta, com dèiem, Sergio Busquets, per exemple, que ha fet entrega d'un braçal de capità i ha explicat que un dels seus grans records és el 5-0 contra el Real Madrid. I també Xavi Hernández ha entregat una samarreta amb el dorsal 6 i ha explicat que per ell el Camp Nou és sinònim d'espectacle, però també de patiment.
A la banqueta d'entrenador, el màxim responsable del futbol, allà, vaja, es pateix moltíssim. També d'aficionat, com a jugador, hi ha molts moments que pateixes, també es gaudeixen, però bé, som els catalans, som així. Si no patim, no, al final no gaudim. Llavors, al banquillo es pateix moltíssim, moltíssim.
Aquest és el penúltim acte que viurà aquest estadi abans de la reforma total i absoluta, perquè dimecres serà el comiat de Sergio Busquets. Aleshores sí, a partir de dijous entraran ja les màquines, que avui ja es podien veure al Camp Nou per començar aquesta reforma del nou estadi.
Gràcies, Ramon. Sergi Busquets, per ser l'entrevista amb aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Alegria a Can Barça i cares llargues a l'Espanyol després que s'ha certificat que l'equip tornarà a jugar a segona la temporada que ve.
Els blanquibles van sumar ahir un empat a 2 a València i això els condemna al descens, ja que queden amb 36 punts a 4 de la salvació quan ja només n'hi ha 3 en joc. L'entrenador Luis García, que la pròxima temporada dirigirà l'equip a segona, lamentava el descens i deia que ara toca pensar en l'Espanyol de futur.
Con la fortaleza mental suficiente para empezar a entre todos, a tomar decisiones, a empezar a construir el español que queremos ser de cara al futuro.
També aposta per mirar endavant el conseller delegat del club, Mao Ye.
No val cap paraula de consol, o sigui, no demano cap mena de comprensió, però hem de nosaltres posar-nos en marxa a treballar ja l'endemà pensant en el futur.
És el sisè descens de l'equip en tota la història i la primera vegada que baixa per segon cop en només 3 temporades. També és el segon descens de l'equip des que el president és Chen Yansheng, que va agafar el club el 2016.
En tenis, el mataroní Albert Ramos debuta avui a Roland Garros, el torneig més important del món sobre terra batuda.
Ho fa en partit de primera ronda contra el veterà suís Stanislas Wawrinka en aquesta segona jornada de torneig. I en bàsquet, a les eliminatòries de quarts de final de la Lliga ACB, el Barça juga avui a casa contra el València, a les 9. Xarunas Jasikevičius, entrenador.
Yo creo que ya lo que pasó, yo creo que hemos hecho muy buena temporada regular y ahora pues viene una cosa muy específica, ¿no? Que es este mejor de tres y primer partido claramente es súper importante.
En handbol, el Frank Granollers torna de Flensburg amb el regust amarg de la derrota a la final de la Lliga Europea contra el Fuchsia de Berlín 31-36.
En hoquei, el Palau de Plegamans prepara ja la final de la Lliga Femenina.
L'equip la comença a jugar aquest dissabte contra el Gijón amb el primer partit a Astúries. El Palau, recordem, ha eliminat el Manlleu i el Gijón el Vilassana. A la Lliga Masculina, el Barça ha guanyat el Noia per 5-3 i situa el 2-0 al play-off de quarts, que es decideix El millor de 5 partits, el Liceu, superat el Calafell per 4-1 i també domina la sèrie per 2-0.
I a motor, el vallès Àlex Palou ha acabat quart a les 500 milles d'Indianàpolis.
Una cursa que s'ha endut el nord-americà Joseph Newgarden. La cursa s'ha interromput en 3 banderes vermelles, les dues darreres a menys de 5 voltes per meta. El Mundial d'Enduro, pilot de Soria, Josep Garcia, ha aconseguit la primera victòria de la temporada a Finlàndia, l'Enduro GP, i repeteix l'Enduro 1. La quarta cursa de la temporada és el cap de setmana que ve a Suècia.
No t'ho pots perdre.
I avui, que ja no tenim blocs de propaganda electoral, recuperem aquest espai i ho fem amb les quatre estacions de Vivaldi, perquè ens cal molta música clàssica per pair tot el que us hem explicat avui. L'Orquestra Barroquia de Barcelona, integrada principalment per músics especialitzats en la interpretació de música barroca amb instruments d'època, ens proposa avui al Palau de la Música un viatge sensorial. Ho fa a través de la música, de la veu, les llums, el color i les fragàncies que envoltaran l'espectador en un espectacle multisensorial amb un muntatge de llum adaptat a cada estació de l'any i el seu corresponent perfum per l'obra del gran compositor Antonio Vivaldi. Barroco Virtuose, avui a les 7 de la tarda.